COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És temps de retrobar-nos amb la maleta, perquè s'inicia una setmana especial i diferent. Esperem tots, qui més qui menys, per descansar, per tenir una mica més de temps per nosaltres mateixos, per reflexionar. Són uns dies importants per a tots els catòlics. Aquesta nit comença ja diverses processons de Dolors, Savi Puig, Peralada, Amé, perquè ja tens per tot. Ja es nota més trànsit a les estacions de tren i d'autobusos, on el soroll de les rodes de les maletes suma la il·lusió que sempre ens produeix viatjar, canviar les rutines i descobrir nous indrets i cultures. Són, per exemple, destins d'aquest matí des de l'estació d'autobusos de Lleida.
Vamos a Girona. Sí, a disfrutar de las playas. De descanso, a disfrutar un poco.
Però la ràpida sempre va bé, una miqueta de vacances.
Vaig a Astúries, vaig amb bus perquè el tren està bloquejat perquè no hi ha. M'agrada, la mama era asturiana i m'agrada. I m'ha deixat allà una caseta i bueno, a veure què faré amb ella.
Girona, la Ràpita o Astúries. Però és que, a més, Catalunya es prepara per rebre 930.000 turistes i 3 milions de pernoctacions, un 25% més que l'any passat per Setmana Santa i un 16% d'augment respecte a l'any 2019 prepandèmic. D'aquest turisme, mig milió és de consum intern, com ara hem escoltat a destinacions de la Ràpita o Girona. Un 65% del turisme intern de Catalunya es cuida destinacions de la costa, Brava, Daurada o la de Barcelona, i un 11% el Pirineu. 200.000 turistes són de la resta d'Espanya. Ja és un turisme feliçment recuperat després del mal que va fer els moments més àlgids del procés independentista. I 230.000 turistes són estrangers. En França, amb 70.000 turistes liderant. Es calcula una entrada de 260 milions d'euros, una remuntada que beneficia a tots: hotels, restauració, comerç, turisme rural, amb una ocupació del 65% i milers de persones que troben feina. I unes escoles que estan a punt de tancar les seves portes i que reobriran a partir de l'11 d'abril. Avui, per cert, parlarem de la formació professional per acabar amb un prejudici i un estigma fals, i és que la FP no és una educació de tercera. És més, jo sóc de la formació professional. Bona tarda, us parla Sergi Tor, i a Catalunya estan passant més coses. Marc Puerto, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Comencem explicant que governs i partits estan ultimant les seves propostes per la cimera de l'aigua prevista per aquesta tarda al Palau de la Generalitat. El govern prepara la cimera amb l'esperança de trobar consensos entre els diferents partits polítics, i la trobada tindrà lloc a les 4 al Palau de la Generalitat amb totes les formacions amb representació a la Cambra Catalana, a excepció de Vox. A tot això, en política, Sánchez tanca la porta de l'indult a Borràs i diu que és un cas flagrant de corrupció. El president assenyala des de Pequín que la condemna la líder de Junts per Catalunya per falsedat i prevaricació encara no és ferma. I passem a successos, perquè a Barcelona han detingut 10 lladres multireincidents que eren ocupes a Gràcia. Les 10 persones acumulen un centenar d'antecedents delictius i el grup estava integrat per 9 homes i una dona d'entre 19 i 35 anys que estaven especialitzats en robatoris violents, robatoris amb força i furts, que actuaven de manera organitzada i estructurada. A més, dos dels arrestats són dels més buscats d'Europa. I expedientades per infraccions 18 botigues de souvenirs a la Ciutat Vella. Les queixes dels comerciants sobre l'alarmant expansió de botigues de souvenirs s'ha traduït en una campanya d'inspeccions l'any passat i el que va de 2023, que ha abastat a 136 establiments amb un resultat de 18 expedientats i un parell amb una sanció de tancaments per 6 mesos. Així, la patronal de comerciants del Gòtic demana frenar el creixement de l'oferta d'articles de record i també de botigues de monocultiu turístic, sent les alpargateries un dels negocis en eclosió. I acabem tot plegat parlant de SEAT, que pacta acabar l'ERTO en vigor a mitjans d'abril, 2 mesos i mig abans del previst. L'empresa ha justificat que l'evolució favorable del subministrament de semiconductors ha permès avançar la data que finalitzarà el 14 d'abril, i a partir d'aleshores es reprendrà totalment l'activitat, quan en un principi havia d'acabar el 30 de juny.
Busquem ja tot seguit a l'actualitat de serveis. Bé, aquest migdia del divendres és d'una temperatura primaveral. Barcelona 24 graus, Lleida, Tarragona 23, Girona 22 i Andorra 16 graus. Però les coses canvien. A partir de demà, baixada de temperatures per l'arribada d'una massa d'aire clarament més freda en altura. Fins i tot pot haver-hi neu a la cara nord dels Pirineus. També demà dissabte i diumenge, que ja diumenge de Rams, pot ploure xàfecs i tronades a la zona nord-est de Catalunya i no es descarta fins i tot a la pròpia ciutat de Barcelona. I la setmana que ve, què? Doncs la temperatura es mantindrà amb l'entorn a la normalitat, no serà tan alta com aquesta setmana, o lleugerament per sota. Inicialment hi haurà dies inestables, tot i que no s'esperen excessivament precipitacions, com deien, que sí que poden ser protagonistes al llarg d'aquest cap de setmana. Busquem ja tot seguit el trànsit. Doncs aviam com s'està circulant per la xarxa viària catalana. Pot haver-hi també una operació sortida important a partir de les 3 de la tarda. Incidències actuals. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Es complica el trànsit en aquesta xarxa viària. Per exemple, ara tenim puntualment tallada l'autopista AP7 a la zona de Castellví de la Marca en direcció sud, en sentit Tarragona, a causa de l'incendi d'un vehicle. Per tant, problemes en aquest tram de l'autopista AP7, com us dèiem, tram de Castellví de la Marca i en direcció sud, a causa de l'incendi d'aquest vehicle. També parlem de problemes a l'AP7, però ja a la zona de l'Aldea. Un accident, retencions més de 3 quilòmetres en direcció sud. A prop de Barcelona s'ha complicat molt el trànsit a la Ronda de Dalt a causa de l'altre accident. Ara hi ha aturades en sentit Besòs, des d'Esplugues, arribant a la zona de la Vall d'Hebron i en sentit Llobregat, des del Nus de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron, això a la Ronda de Dalt, com us dèiem, que s'ha carregat moltíssim en tots dos sentits de la marxa. I la zona del Vallès també s'ha carregat força, sobretot en l'AP7 i la C58. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un dels grans problemes de la despoblació rural és la marxa del metge. La figura del metge rural, tan mitificada i en aquest cas amb raó amb el segle passat, hores d'ara és una figura que desapareix. No hi ha relleu generacional i un poble que per el seu metge perd alguna cosa més. Milers de persones, i a més una població habitualment envellida, s'han de desplaçar molts quilòmetres per una simple consulta mèdica. A Lleida, la situació és preocupant a les comarques de l'Urgell i de la Noguera, on s'han unit diverses poblacions per tal de que hi hagi un metge itinerant, i també a diverses zones de Tarragona. Després de dècades d'oblit, ara toca reaccionar. El Departament de Salut, el Govern de la Generalitat, vol oferir incentius perquè els metges no marxin, és a dir, perquè siguin destinacions atractives i que hi hagi, doncs, aquest canvi generacional veritablement obligatori. Què ofereix el Departament de Salut, Mireia Alfocea?
El pla compta amb uns 40 milions d'euros. Pretén atraure i retenir el talent al sistema sanitari públic arrel de les importants mancances de personal en infermeria i algunes especialitats mèdiques, i davant també de la perspectiva que en els propers anys es jubilin els professionals del baby boom. El president del Sindicat de Metges de Catalunya, Jordi Cruz, s'ha mostrat content amb les mesures que fa anys que reclamen, tot i que remarca que de moment el pla és molt general i que caldrà veure en què queda.
I ara s'ha de baixar a l'omicro i exactament cada cosa què vol dir, no? Vull dir, que entrem al detall de les coses, després sabrem el què.
Jordi Cruz també valora positivament el fet que s'hagin posat xifres, la qual cosa els ajuda a saber quines necessitats tenen.
Ens ha promès que hi haurà un registre de professionals sanitaris, que això és molt bo, perquè si no sabem quants en som, tampoc podem saber quants en necessitem, no? I no podem planificar, vull dir que està bé que hi hagi el del registre i que també hi hagi aquest informe anual de planificació de professionals que també se'ns ha dit que es faria.
El president del sindicat afirma que seguiran treballant per aconseguir més mesures que ajudin a fidelitzar els professionals i, per tal, també de fer més atractiva aquesta professió.
I ja que parlem de salut, 9.000 persones a tota Catalunya conviuen amb esclerosi múltiple. Un terç d'aquestes persones amb aquesta malaltia necessita d'algun tipus d'ajuda amb el seu dia a dia i un 80% de les cures són proporcionades per la mateixa família. Yolanda Canales ens informa de la realitat diària d'un pacient d'esclerosi múltiple.
A la Irene Bolea li van diagnosticar esclerosi múltiple fa 19 anys. Diu que la malaltia pràcticament no va avançar durant els primers 11-12 anys, però tot va canviar quan va treballar a l'estranger en un entorn laboral estressant. Aquí ja va començar a caminar amb un bastó. I posteriorment, quan va decidir tenir el seu fill, va deixar de prendre la medicació durant uns mesos i va acabar en cadira de rodes. De moment no té tanta dependència com altres malalts, però sí necessita ajuda. I en tot cas, ella ho intenta fer tot al seu ritme perquè res és com abans.
De fet, ajuda, jo, o sigui, no tinc tanta dependència. Uh-huh. Jo, per sort, de moment, necessito ajuda perquè visc sol amb el meu fill, que té 3 anys i mig, i necessito molta ajuda perquè m'ajudi principalment amb el nen. I amb les feines de la casa, amb cuinar una mica, però per la resta jo sóc molt autònoma i ho faig tot al meu ritme, evidentment, perquè res és com abans, però intento fer les coses per mi mateixa.
La Irene reconeix que és dur per la incertesa de la malaltia, perquè a part de la fatiga mai saps com et pots aixecar. Diu que és una adaptació diària.
Una de les coses pitjors de la malaltia, crec jo, a part de la fatiga, que va augmentant sempre, és aquesta adaptació, aquesta incertesa, que mai saps com t'aixecaràs el dia l'endemà ni com acabaràs el dia, i és una adaptació diària. Has d'anul·lar plans doncs 2 hores abans de sortir, de sobte et ve aquesta fatiga, i sí, és diàriament has d'anar doncs, reposant-te.
La Irene diu que un element molt important és no enfonsar-se, encara que s'ha de ser conscient que els malalts crònics és com si sempre estiguessin de dol, perquè cada cert temps hi ha una pèrdua.
Jo sempre comento que els malalts crònics estem de dol constant, perquè sempre hi ha una pèrdua més endavant, no? De sobte tens una pèrdua funcional que no hi comptaves i encara t'estàs fent aquest dol i hi ha també un altre al cap de poc temps, no? Llavors, realment sí que has de ser fort i relativitzar i pensar més en el que pots fer que en el que no pots fer.
De moment, la Irene té la malaltia estable i, com dèiem, ella pot fer moltes coses encara. Però una qüestió que lamenta és el cost ocult de la discapacitat. Sovint les persones malaltes no poden pagar un cuidador i per això el 80% de les cures són proporcionades per la família. Una feina també que sovint recau en les dones.
I saludem al neuròleg Roger Meza, metge rehabilitador de la Unitat de Neurorehabilitació de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Doctor, bienvenido. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
¿Cuáles son los primeros síntomas de la esclerosis múltiple, doctor?
Bueno, para empezar, la esclerosis múltiple se evidencia en personas jóvenes a partir de los 20 y tantos años, 30 años, personas que están en actividad laboral, que tienen, digamos, todo el proceso de vida por delante. Y los síntomas son diversos. Bien se llama la enfermedad de las mil caras, ¿no? Hay problemas sensitivos, problemas esfinterianos de la orina, o problemas visuales también, que son muy habituales al principio del desarrollo de la enfermedad.
Es evidente que para los pacientes significa un primer golpe en el diagnóstico muy duro, ¿no?
Pues es un diagnóstico muy difícil de sobrellevar. Es un diagnóstico que claro, cuando llega el primer diagnóstico, lo primero que haces es ir a buscar en Internet y lo que encuentras en Internet pues es bastante desesperanzador. Pero luego, en la unidad de esclerosis múltiple del CEMCA, con ayuda de la Fundación Esclerosis Múltiple, con la FEM, ¿qué hacemos? Acompañar a todos los pacientes en todo el tránsito de esos hitos, desde el diagnóstico, las primeras pruebas, se hace un seguimiento cognitivo, se hace un seguimiento emocional, se le da soporte emocional a ellos, y también tenemos áreas en que si los familiares necesitan soporte, también hemos habilitado esos espacios. Sí. Pero sí, es un diagnóstico devastador, claro que sí.
La investigación médica afortunadamente progresa, no tan rápido como quisiéramos, pero esto evidentemente casi es imposible, pero se ha mejorado muchísimo en los últimos 20 años con estas unidades de neurorehabilitación, que por ejemplo usted trabaja en el Vall d'Hebron. Unas unidades que significa dar muchísima mayor calidad de vida a los pacientes.
Sí, el objetivo principal de cada unidad de neurorehabilitación, particularmente la del CEMCAT, es tener un equipo multidisciplinar con neuropsicólogos, logopedas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, arteterapeutas, fisioterapeutas, médico rehabilitador y diversos gabinetes que tratan síntomas específicos como la espasticidad, el trastorno de la orina, el trastorno fecal. Y y damos un aporte, un seguimiento al paciente en el que él libremente puede venir, consultar, preguntar. Intentamos ayudarle en el navegar de todo el ámbito sanitario, que a veces no es nada fácil.
¿Cuáles serían las causas de la enfermedad?
Bueno, causas como tal, no hay una causa que hayamos descubierto de decir esto es lo que es la causa. Digamos que es una de estas enfermedades que tienen múltiples factores. ¿Qué cosas sí que hemos visto que están asociadas? Entonces, para empezar, la esclerosis múltiple lo que es un proceso autoinmune en el que los sistemas de defensa del cuerpo atacan el sistema nervioso central, digamos que ataca la cobertura de cada una de las neuronas. Y al atacarla, pues se empiezan a generar todos los síntomas. ¿Qué cosas están asociadas? El cigarrillo, una de las principales causas de alteración del estado inflamatorio del cuerpo. La obesidad, los malos hábitos dietarios. No se puede decir que es una enfermedad hereditaria, porque no lo es, pero sí está asociada a déficit de vitamina D, y se ha visto que hay una mayor incidencia en algunas zonas del mundo que en otras.
Neurólogo Roger Meza, gracias por estar aquí en el informativo de COPE Cataluña y Andorra, y buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
De gasolina a Espanya, i això que ja és cara, és 26 cèntims més barata que no pas a França. Pels que vagin, per cert, a França de vacances en cotxe ja ho notaran a l'hora d'omplir el seu dipòsit. Així, per exemple, omplir un dipòsit de 50 litres a Espanya costa 81 euros en gasolina i a França 94, 13 euros de diferència. Amb gasolina dièsel, a Espanya té un cost de 76 euros, un dipòsit de 50 litres, i a França són 12 euros més, fins als 88. Aquesta diferència provoca que conductors francesos vagin a les gasolineres de l'Alt Empordà. Fins aquí bé, cosa lògica i normal, passar un dia, fer alguna compra i omplir el depòsit de gasolina. Però hi ha una pràctica que ja no és tan correcta, perquè alguns fins i tot estan portant garrafes per tal d'omplir-la de gasolina, cosa que evidentment és una pràctica prohibida, Carlos Ramudo.
Tot un risc per al propi individu i pel seu entorn, ja que portar tanta càrrega de gasolina o gasoil no és gens segur i que cada vegada més gasolineres estan més acostumbrades a veure. Hem parlat amb l'Enrique, treballador d'una gasolinera de Figueres, que ens explica que no està permès aquest tipus d'actes.
El peligro es que, de hecho, a ver, me consta que no está permitido llevar bidones en el coche, sea gasolina o gasóleo.
També ens ha comentat que les substàncies per les quals estan composades la gasolina suposen un perill extra i més quan es porta més litres dels autoritzats.
Pero, de hecho, claro, peligroso son los vapores que emanan, que son, aparte de tóxicos, pues son inflamables.
Una situació que molts treballadors de gasolineres ja han denunciat i esperen que s'aturi el més aviat possible.
D'altra banda, Carlos, SEAT ha donat un toc d'atenció a la política del govern de la Generalitat contra l'ús del cotxe i també compartida per l'Ajuntament de Barcelona. La empresa, que per cert acaba d'aixecar el seu ERTO, reclama acabar amb aquest estigma i amb aquest prejudici de que els vehicles contaminin. La multinacional demana que es valori el seu esforç d'impulsar el cotxe elèctric de cara al futur.
Griffiths ha insistit que és un error creure que el repte que planteja l'electrificació de la mobilitat és un problema d'oferta. Ha reclamat més impuls en el desplegament de punts de recàrrega que encara estan lluny de l'objectiu i treballar perquè pugi la quota de mercat dels vehicles electrificats, a moments d'ara molt per sota de la mitjana europea.
Per això és important tenir un model de mobilitat sostenible per al país. President, necessitem accelerar i incentivar mesures que hagan el vehicle electrificado atractivo per als ciutadans i les empreses.
El líder empresarial també ha aprofitat la seva intervenció per advertir que els vehicles són part de la solució i no el problema.
No se puede atacar el vehículo privado porque sí, sobretot quan som un país fabricante de vehicles.
D'altra banda, el tinent a l'alcaldia Jordi Martí Grau de Barcelona en Comú ha contrarrestat les paraules de Griffiths i ha explicat que és necessari un canvi d'hàbits entre els ciutadans on s'aposti per al transport públic i es dificulti l'ús del vehicle privat. Unes paraules que no han agradat al sector empresarial.
Doncs se pot parlar més alt, però no més clar, el president de Seat Griffiths dient no es pot atacar el vehicle privat quan a la vegada som productors i constructors d'aquest mateix vehicle, i valorar també l'esforç del cotxe elèctric i de les investigacions que està realitzant el sector de l'automoció. Anem a la publicitat i després anem a plantejar un dels temes claus que és amb la societat del futur, que són els estudis de la formació professional. Estem d'acord que no és cap estudi de tercera, sinó que és un estudi al mateix nivell que qualsevol altre, però que evidentment necessita una modernització perquè el mercat laboral demana especialistes. Fem una pausa i parlem de la formació professional del futur.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata Internet Segunda Residencia por 16€ al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Mapa Tours, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Balcanes, Egipto, Jordania, Centro Europa. Aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29€. Infórmate en soloptical.com.
Si tienes tu casita en la playa, es lógico y normal que te preocupe algo así.
Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso, ¿y si en estos meses sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado?
Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución, porque con su alarma antiocupación, la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para desalojarlos cuanto antes. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els centres educatius de Catalunya estan a minuts de tancar les seves portes. Alguns ho faran aquesta tarda, per tant estan a Andorra i tornaran a reobrir el dimarts 12 d'abril, després de les jornades de vacances. Però el 12 d'abril també s'inicia la preinscripció per al curs 23-24 dels cicles formatius i de cursos de la formació professional. Aquest any hi haurà un total de 171.000 places i les novetats inclouen, en aquest cas, més de 8.000 noves places. Es crearan 237 nous grups i s'incorporaran a l'oferta cursos de drons, de manteniment de cotxes híbrids, de robòtica col·laborativa o fins i tot l'IES Ronda de la ciutat de Lleida farà un curs de neteja a casa. I és que el Departament d'Educació vol donar un impuls a la formació professional augmentant un 5% el número total de places de cara amb el pròxim curs. Recordem que l'any passat, el curs passat, es van produir 16.000 vacants i molts alumnes ja no van optar a una plaça pública pel risc de poder perdre tot un curs de la seva opció preferida, Ricard Álvarez.
Xènia Alonso és estudiant de grau d'educació infantil. Ella no va optar a una plaça pública perquè tenia el temor de quedar-se sense plaça aquest curs. Valora positivament l'augment de places i reclama més inversió de la Generalitat als estudis de formació professional.
Com una bufada d'aire fresc, jo ho veig com una oportunitat cap a la gent que volem estudiar en plan ser tècnics perquè sempre t'enfoquen molt en la universitat i quan potser no hi vols anar o no és la teva opció principal, si puc fer això, i no em quedo fora.
Aquest curs, 1.200 alumnes es van quedar sense plaça, tot i que n'hi havia 16.000 vacants. En una demostració de la falta de l'equilibri entre l'oferta i la demanda, els sindicats alerten que els estudiants que no poden estudiar la seva opció preferida tenen un elevat risc d'abandonament escolar, on Catalunya, amb un 17%, ha augmentat 2 punts en els darrers anys i supera la mitjana espanyola, que és del 14%.
Saludem a Yolanda Notario, directora acadèmica i professora de l'escola ETP Xavier, ubicada al districte de Ciutat Vella de Barcelona. Yolanda, benvinguda i bona tarda.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Per cert, suposo que és un divendres especial, no? Perquè és un divendres sí. Ja de les últimes hores del trimestre.
Sí, sí, aprofitem les últimes hores abans de Setmana Santa.
Un temps de Setmana Santa també positiu, no? Per tal d'acabar el trimestre començant forces l'últim.
Doncs sí, a banda també estem ara en jornades de portes obertes, oferint la nostra oferta a totes les famílies que vulguin accedir a la formació professional en aquest cas.
La clau de l'èxit de la formació professional és saber adaptar-se al que demanda el mercat laboral. Per exemple, de cara al pròxim curs anunciava cursos de formació professional en de drons, també de manteniment en de cotxes híbrids. És a dir, ha de ser uns cursos molt mòbils i no estancats?
Sí, correcte. Estem veient que al futur les professions estan modificant-se de manera constant, no? Hem de ser flexibles, accessibles i en constant canvi. Nosaltres, en el nostre cas, per exemple, a l'ETP Xavier oferim cicles d'informàtica, no? Com el desenvolupament d'aplicacions web, tot el tema de Big Data. Estem veient que tot el tema informàtic, noves tecnologies, és un món que no és que sigui el futur, sinó que és el present. Per tant, és molt important que les escoles com la nostra i d'altres s'actualitzin i vegin quin és el futur i oferir noves professions i noves sortides professionals al mercat i als alumnes.
M'està parlant dels cursos d'informàtica. Curiosament, una de les demandes que hi ha per part del centre són professors d'informàtica, amb la qual hi hauria un dèficit. També s'obre, doncs, un mercat laboral
correcte.
Interessant en aquest sector. Com estan vostès de professors d'informàtica? Hi ha aquest dèficit a Catalunya a hores d'ara?
Nosaltres, en la nostra casa, estem coberts, però sí que és veritat que és un sector que l'empresa privada, el seu sou és molt més elevat que no pas en l'ensenyament. Per tant, sempre ens veiem una mica condicionats a la cerca d'aquests professionals. Però en el nostre cas sí que ens estem coberts, tot i que si hi ha alguna baixa és dels sectors que més ens costa cobrir la plaça.
És cert que per a moltes famílies és motiu d'orgull de que el seu fill o filla pugui arribar a fer cursos universitaris que a vegades ells no han pogut arribar. I això també tenia potser la part negativa d'una elevada estigma cap a la formació professional i d'un fals prejudici. Aquest estigma ja s'ha pogut, en aquest cas, anul·lar o encara continua?
Totalment d'acord amb el que em diu. Realment sempre s'ha tingut com la universitat com el futur, com l'èxit, no? I la formació professional una mica més menystinguda. Sí que és cert que nosaltres, en el nostre cas, és veritat que tenim alumnes que venen de la universitat i no han rebut resposta, ja que és una formació molt més teòrica o fins i tot han acabat la carrera i han decidit fer una cosa més concreta, més especialitzada i molt més professionalitzada, com és la formació professional, ja que dona molt més resposta al sector empresarial, finalment. Per tant, jo crec que aquesta mentalitat s'està revertint una mica i s'està veient amb aquest 5% d'increment i bueno, diferents accions que s'estan donant amb noves lleis d'ECP, s'està modificant tot aquest pensament, no? I estem veient que la formació professional realment dona qualitat i dona professionalitat.
I a més també hi ha el camí a la inversa. Estudiants de grau que arriben després a fer cicles universitaris.
Correcte, correcte. També és una porta, no? No, la formació professional et prepara i, de fet, els primers anys de carrera, els alumnes que venen de la formació professional estan molt millor preparats que alumnes que venen poder d'un batxillerat o d'altres vies, no? Això sempre et dona un bagatge perquè tens uns recursos i tens una formació prèvia. Per tant, sí, és una altra porta d'entrada.
Gràcies, directora, per estar aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra i bona tarda.
Igualment, a vosaltres. Moltes gràcies per tenir-nos en compte.
Ponme algo de musicalis. ligera porque me siento.
I amb aquests pocs dies, com han dit, hi haurà una massiva incorporació al mercat laboral en de serveis. Però també hi ha una altra cara B. Catalunya hi ha 350.000 persones que estan treballant però que tenen risc de pobresa o exclusió social malgrat tenir feina a causa d'un sou baix. La xifra absoluta representa un 10% del mercat laboral actual a Catalunya, Javi Sánchez.
Comissions Obreres ha presentat avui l'informe Una aproximació a la pobresa en el treball, que analitza les últimes dades disponibles sobre la pobresa en el mercat de treball. L'informe indica que la taxa de treballadors pobres cau fins al 10,8%, el nivell més baix des de 2013. El sindicat atribueix la tendència decreixent dels últims anys, en part, a l'augment del salari mínim interprofessional. Romina García, responsable del mercat de treball i l'autora de l'estudi, ha explicat aquest matí la influència d'aquest augment, però recalca que la pobresa en el treball és un tema que s'ha de seguir tenint sobre la taula.
Contra pronòstic, la pujada del salari mínim interprofessional no ha frenat el creixement d'ocupació. I és més, hem guanyat en estabilitat, hem trencat dinàmiques tòxiques d'alta temporalitat que veníem arrossegant durant dècades. La reforma laboral està tenint efectes positius en termes de contractació. No obstant això, continuen les bosses de precarietat, fent que la pobresa en el treball segueixi sent una realitat de la que cal parlar i afrontar, tot i que la taxa de pobresa en el treball, com hem vist, doncs, s'ha reduït en comparació a anys anteriors i que celebrem.
En la mateixa línia, Comissions Obreres ha assegurat que el mercat laboral ha revertit la delicada situació que patia arran de la pandèmia.
I divendres de Dolors. Avui diversos municipis catalans comencen ja les seves processons de divendres de Dolors i tots ja esperant per diumenge de Rams. On hi ha avui aquestes processons, Yolanda Canales?
Aquest so que escoltem correspon a la processó de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú, que discorre pels carrers de la vila en un ambient de recolliment i pregària. Un dels moments més destacats té lloc a la plaça de la Llibertat, on el cor d'apòstols cantarà, com és costum, la salve amb acompanyament d'orquestra. Seguidament, la processó continuarà i farà entrada a l'església de l'antic monestir de Sant Pere. I una de les processons de Dolors més destacades és la de Bellpuig. A 9:15 surten els armats i posteriorment es concentren tots els passos al replà de l'església de Sant Nicolau. És una processó molt emotiva i multitudinària, tenint en compte que participen unes 3.000 persones de les 4.000 i escaig que té el poble. També Peralada té la seva processó, coneguda també com a processó del silenci. En els diferents passos es poden veure els tresors de l'església, com ara la Mare de Déu dels Dolors, la Creu Processional i el Sant Crist Negre, entre d'altres. Es tracta d'una de les processons més antigues de Catalunya. I també aquest vespre hi ha processó a Amer, on prèviament a la tarda la Junta de la Congregació es reuneix per anar a buscar els priors a casa seva i se'ls porta fins a l'església, on presideixen l'entrada de congregants. Posteriorment ja comença la processó, que es desenvolupa en absolut silenci i sense cap mostra de devoció.
I ara una bona notícia. Una agència catalana ha organitzat un primer viatge pensat per a persones malaltes de càncer. La Mar Puerto ha parlat amb el seu responsable. Què t'ha explicat, Mar?
Sí, de fet, es tracta de la primera prova pilot que fan. Un grup de 10 persones marxava fa uns dies cap a Gàmbia i una d'aquestes 10 és un oncòleg que els pot atendre en qualsevol moment en cas que es trobin malament o per si necessiten atenció mèdica. Una iniciativa que neix de l'agència de viatges Merak i de la que hem parlat amb el seu responsable, Xavier Molins, ara que ja han tornat.
Fa un parell de dies hem tornat de la primera expedició i bé, ha sigut una experiència molt maca, molt emotiva i molt intensa, no? Perquè aquesta gent, has de pensar que porten una vida, diguem, d'hospitals, de tractaments, no? I el fet de durant 9 dies estar viatjant, i més un viatge a Gàmbia, no? Que és un país espectacular, doncs evidentment ho han viscut amb molta fugilitat, amb molta alegria, i nosaltres hem sigut part d'això, no? Perquè diguem que se'ns ha contagiat aquestes ganes de viure, aquestes ganes de gaudir d'aquestes experiències a l'estranger. I, com dic, doncs, ha sigut una experiència, ha sigut la prova pilot i ha sigut molt satisfactori.
Un viatge, a més, on és clau la presència d'aquest doctor, d'aquest oncòleg, que dona la seguretat que tant necessiten a tots aquests malalts per poder viatjar i no tenir aquesta por de deixar d'estar a prop del seu hospital de referència.
El doctor, també, abans de començar el viatge, parla amb ells per saber el seu historial clínic, per saber les seves necessitats. També s'ha de dir, que és important, que evidentment aquests pacients compten amb el vistiplau del seu oncòleg, perquè realment és ell qui coneix el pacient, no? Aleshores també hi ha una comunicació entre l'oncòleg del pacient i el nostre doctor, no? I allà és quan es valora si aquesta persona pot viatjar, i a partir d'aquí doncs el nostre doctor és coneixedor de l'estat del viatger, i això el permet dur a terme aquesta tasca, no?, d'acompanyament durant el viatge.
En definitiva, una prova pilot exitosa i que asseguren continuarà, perquè de cara a l'últim semestre de l'any ja estan planificant un altre viatge del mateix estil.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Fes-te soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I en 10 minuts, Esports Cope. Joan Batllori, benvingut, bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
I amb aquest últim divendres del mes de març, un nom propi. I quin nom, Joan? Leo Messi.
Sí, perquè avui ja definitivament podem donar per inaugurat el capítol possible retorn de Leo Messi al Barça. Han parlat aquest matí dues veus importants al club, Rafa Juste, que és el vicepresident esportiu, i l'entrenador Xavi. Juste ha parlat d'enamorament mutu, ha dit que li encantaria que tornés, que seria bo per l'entitat a nivell esportiu i econòmic, i al final ha dit que el destí és savi. Per la seva banda, Xavi s'ha mostrat una mica més prudent, però també ha deixat clar que estaria encantat que Leo Messi tornés al Barça. De seguida els escoltarem. Torna a la Lliga aquest cap de setmana, Sergi. Demà a les 9 juga el Barça al camp de l'Elx, que és el cué despenjat de primera divisió. La novetat a la llista de convocats és la presència d'Araujo. Ansu Fati, que ha estat també protagonista aquesta setmana, apunta a titular. Tenim demà a les 2 del migdia gran partit, duel català a Montilivi, Girona Espanyol. Han parlat aquest matí els dos entrenadors, també els escoltarem. En futbol femení, el Chelsea serà el rival del Barça en semifinals de la Champions. I després, en el capítol poliesportiu, tenim de tot. Tenim Copa de la Reina de bàsquet, amb la presència de l'Uni Girona i del Barça. Tenim Final Four de la Champions femenina de waterpolo, que es fa a Sabadell. Participen el Sabadell i el Mataró. Tenim Copa del Rei de futbol sala també, amb el Barça, que es disputa a Antequera. Tenim Fórmula 1, tenim motos. O sigui que hi ha absolutament de tot, sí, aquest cap de setmana.
Ja ve tot. Fins i tot hi ha un Sant Andreu Europa, també.
També, bon partit, també. Sí. També.
Molt bé. 3 i 5, Esports Cope. Leo Messi avui suposo que monopolitzarà, no?, l'actualitat, aquesta última hora.
Serà gran protagonista, sí. Serà gran protagonista.
Gràcies, Joan. Re, no marxis, que ja tens aquí el micròfon.
Aquí em quedo.
I una mica més tard, a partir de les 7 de la tarda, Montse Rodríguez, com sempre, encendrà l'última linterna d'aquest mes de març per aportar una mirada diferent a tots els temes que hem anat doncs parlant aquí aquest divendres aquí a COPE Catalunya i Andorra. Montse Rodríguez, benvinguda, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Sergi. Així és, posarem la mirada en els temes que heu anat tractant al llarg del dia a la cadena COPE i parlarem, ens farem ressò del que esteu parlant del tema de l'esclerosi múltiple. Recordar que un terç de les persones amb aquesta malaltia en fase avançada necessiten ajuda diària, sí, i el 80% de les cures són proporcionades per la família. I avui concretament parlarem amb la Mar, que és cuidadora del Quim, que té 33 anys i està malalt d'esclerosi. Es parlarà de primera persona com viu la malaltia.
També s'ha de tenir un reconeixement, perdona, Montse, especial a totes les persones que cuiden, cuidadores, cuidadors, perquè la seva tasca és sensacional, sigui de l'àmbit que sigui.
Sempre és la pregunta de qui cuida el que cuida, no?
Sí, exacte.
I també ens farem ressò d'un altre tema totalment diferent, com és com serà la nova FP que ha preparat el govern i què en pensen els afectats. Ho estem escoltant al llarg de la programació, però avui escoltarem la veu de Manuel Rosillo, el president de la Comissió de Formació de Foment del Treball.
Molt bé, això serà a les sales de l'interna. Arriba Línia COPE a les 3, el repàs informatiu del matí, 3 i 5, Esports COPE. Bona tarda.